El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Todos diferentes, no hay dos iguales. Un montón de gentes, Islas Baleares.
Oh, no. Lluís Gavaldà, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ai, anem a posar-hi. És que em va tan bé saludar-te a aquesta hora, perquè mira...
Sí, i perquè és que ens contraprogramen aquests polítics, que són uns pesats, home.
Tota la setmana que ens contraprogramen,
Semblen nens de la guarderia de
ja
veritat,
dius bé.
Eh?
Oh. Ja ho dius bé, ja ho dius bé. Va, doncs anem va, a estirar mira... fils invisibles.
Sí, sí, a més avui t'agradarà, perquè és un fil que uneix les Illes Balears amb el bo i millor de la història del rock, eh? Abans de que Antonia Font cantés Isles Baleares, a finals dels 60, principis dels 70, Mallorca i Formentera van esdevenir l'epicentre alternatiu del rock anglosaxó.
D'acord, però en tens proves d'això o és una teoria balear?
No, tinc proves. La primera té a veure amb John Lennon i Yoko Ono.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono.
Apa, aquí. Sempre la dolenta, sí, Yoko Ono. Aquí. Hauríem d'anar fluixant aquí, eh?
Home, és que aquí va ser això de la Yoko, va ser un cas de misogínia i racisme.
Total,
vale,
total.
Que canta com un gat escaldat, això és veritat. Però va transformar Lennon d'un machirulo a un pare ideal. I el que passa és que el que t'explicaré de Mallorca i Lennon i Yoko, una mica la culpa la té la Yoko, eh?
Vaja.
Sí, perquè el 23 d'abril del 71, et situes, arriben John i Yoko a Palma, en teoria, per assistir a un curset de meditació transcendental.
De veritat? No. De veritat? Es deia així, curset de meditació transcendental?
Sí, sí, aquella època els hippies ho feien molt, això, que sí, obrien les xancres i tot això. Però en realitat, tenia una missió secreta, que era fer cap a una guarderia de Manacor i anar a buscar la filla de la Yoko, la Kyoko, per passar el dia amb sa mare. Que dius, bueno... Està bé, no? És
sí,
bonic. Sí, el problema és que el pare de la criatura, el que tenia la custòdia, no li van dir. I l'Antoni Cox aquest els va denunciar per segrest i van acabar Lennon i Yoko, ojo, al Palau de Justícia de Palma i van anar d'un pèl que no cabessin al quartelillo.
Carai, al calabós directament, eh?
Al calabós directament. I... Sort que hi havia un vicecònsol anglès... que va fer servir el senyor Argyle tot el seu convençament britànic per treure'ls d'allà. Però els hi va anar d'un pèl.
I la nena, la Kyoko, què va passar amb ella?
Doncs la Kyoko, pobreta, no va anar a sortir a fer una xocolata amb xurros amb sa mare i es va quedar amb son pare, fins a l'any 87 no es van retrobar. O sigui, hi ha un documental, de fet, que em parla d'això, que han nominat els Goya del 2019.
Ostres, quina relació més complicada, mare i filla, llavors.
Sí, és Lennon i Yoko, ja ho saps, seran especials.
Ja, va, vinga, més fils invisibles entre els Beatles i Mallorca, les Balears?
Doncs mira, com et quedaries, Laura, si et digués que una cançó dels Beatles té música de George Harrison i lletra d'un mallorquí? No estem parlant de qualsevol mallorquí, eh?
Però no, un moment, però les lletres dels Beatles no eren de Lennon ni de McCartney?
Bueno, normalment sí, en tant hi deixaven algun al pobre George Harrison, que era com el germà petit, allí que li treuen una mica les engrunes, però en aquest cas hi ha un mallorquí que va fer la lletra d'una cançó dels Beatles i ningú ho sap. Es diu, es deia Joan Mascaró, i aquest tio és un personatge, un erudit, mestre, traductor de sànscrit, parlava 10 idiomes, va ser tutor de la família Marc, que això vol dir que hi ha nivell, perquè la família Marc tenia possibles.
Una família important, sí.
Bé, una miqueta important, pregunta-li Franco. Doncs es van conèixer en un programa de la BBC, no Franco, sinó George Harrison i el Joan Mascaró.
D'acord.
I el George va quedar tan flipat de que sapigués tant sobre el sànscrit que li va demanar una traducció d'un llibre de Tao. I d'aquí va sortir la lletra d'una cançó dels Beatles que es diu Inner Light.
Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows.
Doncs aquí la tenim, una cançó dels Beatles amb música de George Harrison i lletra de Joan Mascaró, que era mallorquí.
Exacte, que es reivindiqui una vegada. I ara anem a Formentera, què et sembla?
Oh, em sembla meravellós.
Fantàstic. Va, anem a Formentera, que ens espera Bob Dylan.
Oh!
Alive as you are me.
tearing through these quarters in.
Bueno, ara estem al 1966 i hem d'anar al Far de la Mola. No sé si has estat mai, a la punta oriental de la illa.
Sí. Oh, és màgic.
És preciós, que hi ha allà un penya-segat. Bueno, sí. Allà expliquen que Juli Verne va escriure a la fi del món, va dir que la fi del món era allà. Allí hi feien cap tots els hippies. Val? I hi ha un mite que diu que Dylan va passar-se uns dies al Far, amagat de tothom, va compondre i dinava a la Font de Pepe, a Sant Ferran de Ses Roques.
Home, digue-li tot tu.
Sí, que passa que no hi ha fotos. Hi ha gent que diu que és una llegenda urbana, però jo m'ho crec, perquè hi ha una persona que ho assegura, que és el ja desaparegut catedràtic i exconseller balear del PP, Pío Tur. I si ho diu Pío, jo m'ho crec.
Paraula de Pío, amén.
Paraula de... Exacte. I escolta, com que ens hem contraprogramat, sí, passaré de llarg una altra col·laboració que tinc, que és el de Pink Floyd, que també van fer una portada i un disco allà, i passaré a potser el grup que ha fet més per promocionar les illes i sobretot Formentera. Un grup que es diu King Crimson. Els King Crimson van fer aquesta cançó Formentera Lady i allò va ser com una crida que tothom anés a Formentera, que es convertís en el centre universal del hippisme. Bueno, feien... No gastaven, això una cosa els hippies ho tenien. No gastaven ni gas rus, ni gas natural,
no.
Ni feien rics els d'Endesa.
Res de res.
Eren autosuficients. Si feia fred, doncs què feien? Feien l'amor i no la guerra. I amb tot això que és curiós, perquè l'any 2009 el Consell Insular de Formentera va batejar un carrer a Espujols amb el nom del grup, el carrer de King Crimson.
Ah, sí? Carai.
Sí, tu vas allà i trobes el carrer de King Crimson, te pots fer unes fotos, i segons com encara pots olorar els flaires del hippisme, que prefereixo no descriure't, perquè ja saps que tenim un públic familiar.
Sí, això és veritat. Però, escolta, Marc, que dius noms de carrer. I per quan un carrer dedicat als pets?
A veure, Laura, entre tu i jo, ni ja em faria il·lusió, eh? Però tu t'imagines que t'arriba una carta i te diuen on te l'he d'enviar? I tu dius, bueno, al carrer dels pets.
Què?
És una...
Què bueno, passa?
No sé si els hi faria molta gràcia a la gent de Constantí. Però jo m'hi apunto, eh?
Home!
Vols mullar amb aquella cortineta que et posen, amb un pal, que tires la cortineta i surt allí el nom del carrer dels pets, la mare estaria super estarrufada, això segur.
Has vist que bé? Doncs ja està. Campanya en marxa per tenir un carrer
Vinga,
dels
va,
pets, allà
si
on
fem
sigui.
Una crida. Fem una crida, va.
Lluís!
Tu que tens requesta.
Sí, segur, moltíssima. Una abraçada, eh?
Petons, que
adéu,
vagi bé.
Adéu.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio.